desde Medellín, Antioquia, Nirvana Internacional para ustedes.
Nirvana Internacional.
Buenísimo.
Avui ha decidit canviar la música a Pilar Alexandre, eh? Ja creieu que com el dimecres no va vindre, que esta setmana no podria vindre, pues no, tranquils, que està així amb nosaltres. I clar, jo li estava dient que jo avui tinc el concert de Sidoní, que és el que vos vaig comentar ahir, i quan escolta esta cançó del Nirvana, vaig llegir en un llibre que tu aquest matí he parlat també d'ell, que és el Maldito Karma, que sempre et dius que el Nirvana és alcançar la felicitat, no? I això és el que intentem alcançar un poquet gestionant aquestes emocions amb Pilar Alexandre. Bon dia, Pilar.
Bon dia, Maria.
T'he fet una bona introducció.
Maravillosa.
No mos podem queixar. No, val. El dimecres no vas poder vindre per temes de l'espai que tenim, no? Era el 25N i també van tindre la revisió o veure les opinions de les diverses formacions polítiques perquè hi havia hagut plenari, no, el dimarts. Uh-huh. 25N, el dia de la violència de gènere, no? Moltes voltes sempre parlem de les víctimes, però també hi ha que parlar de les que han sobreviscut, no, a aquest problema. I per què ho fan? Perquè demanen ajuda, no? I sempre que parlem, hem parlat dels cels, de l'enveja, d'altres molts espais, d'altres molts tipus de conversacions que hem tingut, i sempre fem referència a que quan un toca sostre, diguérem, hi ha que demanar ajuda. Però és que l'ajuda és molt difícil de demanar, no, Pilar?
Clar. Donat compte que quan una dona està en aquesta situació de sufrir, de patir aquestes agressions físiques o verbals, aquesta violència de gènere, que pot ser per part de la parella o per part inclús de la família, no té per què ser només la parella, dins de la ment de la dona ocorreixen diverses coses, no? Normalment, algo que ocorreix pràcticament sempre és que ella s'allunya de la família, dels amics. Ella té una dependència molt gran, una dependència emocional i s'ha necessitat desbordada d'afecte que està enfocada en una persona en aquests moments, que és aquesta persona que està agredint-la, no? De tal manera que, clar, si la família està com molt estipulada i molt establit socialment que la parella té que perdurar, si la societat, a més, està basada en que la família és el més important, en que els fills necessiten un pare i una mare, com me tinc que atrevir a demanar ajuda en aquest sentit? Com tinc que ser capaç de dir en veu alta que la persona a la que jo estime, a la que jo tinga idealitzada, la persona que jo espere que canvie, m'està tratant mal? A més, si jo no m'estime i jo no me respete, jo tampoc espere que el món m'estime i me respete. Doncs, de vegades no són ni capaços de veure aquestes dones que existís aquest problema. Si no veuen que existís el problema, no tenen que demanar ajuda de res. O perdonen inclús aquestes palisses que els han pegat, aquesta palissa que li ha pegat, aquestes paraules tan feridores que li ha dit la parella o el pare o la persona, no?, que està fent el maltractament. Ella la perdona perquè espera que algo canvie i, clar, entenc que li dóna vergonya el destapar la caixa de Pandora, de dir, no, este home en el que m'he casat o mon pare que se suposa que me té que estimar i cuidar no ho està fent.
És una situació molt difícil. I també moltes voltes gent que els acompanya, la família, que a lo millor sí que està veient que s'està allunyant, vol insistir que obriga els ulls i moltes voltes no es vol obrir els ulls. També a lo millor per vergonya, també.
Sí, sí, suposo que pues lo que parlem, lo que socialment té tant de pes, no? Com vaig a reconèixer que la meva filla està sent maltractada, no? És com posar-me una lacra, no? en la pròpia família. Com tinc que reconèixer que aquesta persona que hem cregut que era una persona sana, perquè al fill al cap jo crec que el maltratador està malalt, que era una persona sana i equilibrada, resulta que ens hem enganyat i no està sana i ni és equilibrada. I clar, aquesta persona que m'està dient que m'estima i després m'agredís, quin conflicte mental m'està creant a mi, no? Realment m'estima, la forma d'estimar és agredir-me, però clar, torna a lo d'abans, no? Si jo tampoc m'estime, si jo m'estic fent mal i m'estic agredint i per a mi això és lo normal, tampoc espere que aquesta persona que està amb mi ho faci d'una altra manera.
Però això a voltes també és bo veure que altres persones han viscut aquesta situació, no? Per exemple, de totes les actuacions que s'han fet, una de les que més m'agrada i la van penjar al nostre Facebook, Almassora, va traure testimonis de dones que havia sigut el clic que els havia fet despertar i fugir de lo que estaven vivint, no? I demanar ajuda. I elles es presten, diguem, a donar-los la mà a les persones que volen eixir d'aquesta situació i escoltar-les perquè elles mateixes ho han viscut. No? A lo millor és un pas també.
Evidentment, jo crec que en la relació afectiva, no? En altres persones, en la relació còmplice, no? En altres persones que han passat lo mateix, és quan a lo millor esta dona pot adonar-se'n de que no és l'única que està vivint això i pot adonar-se'n de que altres persones que han estat en situacions similars o pitjors han pogut sortir d'ahí i poden adonar-se de que no estan soles, no? Perquè aquestes dones normalment tenen un terror absolut a la soledat. Realment acaben preferint, acaben perdonant, acaben acceptant este tracte per part de la persona convivent en ella antes que quedar-se soles. I crec que aquesta mà amiga que està en elles i que ja ho ha passat i que ja ho ha superat, pues es dona a entendre que pues lo que parlem moltes vegades, que la ment està creant-los un futur incert si deixen d'estar en esta persona, si donen la pas de cridar i demanar ajuda, que no deixa de ser un producte de la seua ment, no? De la temor de trencar les normes preestablides.
Una volta més, la imaginació és la nostra pitjor enemiga, no? Diguem. Però deixant un poquet de banda aquesta situació, diguem, de violència de gènere, sí que en altres aspectes, a lo millor més quotidians, com és, hem parlat dels cels que abans ho he introduït, no? D'altres casos com és que tu mateix estàs sentint que estàs entrant en una depressió, o que no estàs bé psicològicament, que no estàs bé, en aquests moments la gent tampoc vol demanar ajuda, no? Anar a algun lloc, dir que està malalt, no? Ens dona molta vergonya i realment és una malaltia com qui té un mal de panxa.
Evidentment, no? I si tens que prendre algun tipus d'ajuda química, farmacèutica, perquè necessites nivellar X
situació,
pues és com el que se pren, no? Una pastilla per al colesterol o una pastilla per a la tensió. No crec que se li tinga que donar més importància, no? Clar, quan la persona que està en aquesta situació en la que se sent dèbil se planteja demanar ajuda, tal vegada és com que sent que s'exposa, no? Que està fent pública o fent visible la seva debilitat. Clar, a ningú mos agrada estar vulnerables. Jo me puc sentir vulnerable, però amagar-ho dins d'una closca perquè me sent vulnerable, sé que qualsevol cosa la puc agafar i fer-me mal en ella. Qualsevol comentari, entonces evite exposar-me, evite el que se me veja, no? I sa grieta. Clar, de manera ajuda també, de vegades se pot interpretar aquest ment que tenim que va tan al seu lliure albedrío, no? Puc donar a entendre'm a mi mateixa que sóc dèbil, no? Clar, jo no vull mostrar-me dèbil. Crec que també això ho enllaçaria un poc en aquesta imatge també que estem fent de les dones de todopoderoses, no? Somos guerreras, somos mares, som treballadores, som filles, som
todo terreny,
o sigui, sí. Podem en tot, no? Clar, si jo tinc que complir i se exigència social de que pugui en tot, com vaig a mostrar-me dèbil demanant ajuda?
Sí, i el més curiós també que t'adones moltes voltes és quan a lo millor una amiga no, tu eres ajena a esta conversació, no? Tu escoltes que una amiga està contant la seva experiència i una altra li recomana demana ajuda, no? Però és que aquesta persona que li diu demana ajuda també necessita ser ajudada i aquesta persona no és conscient i a més no vol reconèixer-ho, no? Sempre és donar consells quan dius, pues tu podries aplicar a tu mateix, no? Des de fora. És tot un bucle, no?
Sí, donar compte que normalment les persones en les que estem mos fan d'espill, palo bo i palo dolent, no? Doncs quan jo veig a l'altra persona que està compartint un conflicte que té o una inestabilitat emocional, de vegades a mi me ressona moltíssim. Per què me ressona tant? Pues tu tens que mirar, no? Tu tens que fer mirar. Entenc que és del cor el dir-li a l'altra persona necessites ajuda, tens que buscar ajuda, no? I tal vegada després tindria que vindre l'autoreflexió, no? Aquesta situació que m'ha contat la meva amiga, que a mi m'ha menetjat algo i m'ha fet sentir aquestes ganes de dir-li necessites ajuda, per favor, demana-la. Quan n'hi ha en mi també d'aquesta situació, no? O d'altra situació similar, que menetge una necessitat similar, no? Clar, el factor espill és molt important, no? Però també fija't en quant a les coses bones, no? Moltes vegades quan a mi algú me diu és que clar, és que transmitisses molta pau i jo li pregunte i quanta pau transmitisses tu, no? O sigui, si tu eres capaç de veure la pau en mi, que jo transmitisc, te n'adones de que tu també estàs transmitint pau en la teva forma de parlar? No, jo no. Jo sí que ho veig, no? O sigui, fem d'espill, no? Un de l'altre. I, clar, quan estem parlant d'aquest maltractament o aquesta situació en la que jo m'estic deixant tractar d'una forma que jo no faria en l'altre, per exemple, crec que també hi ha una falta de posar límits. Jo crec que les dones, especialment, tal vegada, no m'agrada molt generalitzar, però bueno, jo m'he topat en dones que no tenen ni idea de posar límits. Entenc que homes també, anem a parlar de persones que no saben posar límits. No?
I moltes voltes que n'hi ha homes als que no li s'han ficat límits.
També, no? Sí, doncs és una qüestió d'autoconeixement, no? Si jo dedique temps a prestar atenció a les meues necessitats, a les meues reaccions a determinades situacions, jo em puc fer perfectament un mapa de qui sóc, el que vull, el que accepte i el que no accepte, i el que tinc per a donar a l'altre. I des d'aquest mapa n'hi hauran unes fronteres i uns límits. És a dir, vaig a posar-te un exemple, no? Jo treballo fent quiromassatge i a lo millor n'hi ha un comentari per part del pacient que jo entenc que no tinc el per què escoltar-lo. No? Doncs, evidentment, tinc que tallar aquesta situació i posar en aquesta persona un límit, de dir, no, per ahí no. D'una forma no agressiva, d'una forma tranquil·la, pues li tinc que fer saber que per ahí no anem bé treballant. Jo estic treballant en el cos d'esta persona, soltant unes càrregues musculars i no n'hi ha res més, no? És algo que de vegades se dona, no? O en una casa, la mare de família, lo millor que està criada i educada a l'antiga usanza, com jo, per exemple, no? Ma mare ho feia tot en casa. I jo de vegades m'he topetat fent-ho tot, és a dir, i m'he adonat de dir, uau, estic repetint el patró de ma mare, no? De no dir no a res. Fer tot el que ho puga, està sempre supeditada a lo que ho pot en cada moment. Això és uno de los cuatro acuerdos, no? Haz lo máximo que puedas en cada momento.
Sí, a més, lo del relleu generacional que has dit, no? Una de les coses que a lo millor en la meua generació més ens xirria escoltar que són per part, tornem a dir, desgraciadament, vocabulari de dones, no? Amigues, m'ajuda en casa. I clar, una altra li respon, no et té que ajudar, és a casa.
Clar.
Són patrons que com no mos ho han inculcat des del principi, pues siguin reproduint. I això té que canviar també, no? Perquè clar, no és una submissió, però sí que és formes de pensar.
Clar, jo aniria tal vegada t'escolta i pense més en una unitat familiar col·laborativa. I ho has explicat molt bé, Maria. Clar, també viu en la casa. Tots vivim en la mateixa casa, és la unitat familiar. I el treball de casa és el treball de casa. Clar, de vegades és complex el soltar, no? El soltar i ser paper que jo he vist en ma mare, no? I ese paper de que la que ho fa tot, i ese paper de necessite ajuda, no, clar, és el que dius, no? N'hi ha tasques en la casa i és una casa col·laborativa, no? I cadascú se pot ocupar de les seues obligacions, no? O de cobrir certes necessitats de la casa. I pense que, clar, si això es comença a treballar des de ben menuts, jo sempre poso un poc l'exemple del meu fill, no? Perquè és el que tinc més a prop. I clar, el meu fill se n'ocupa de moltes coses de la casa, no? Moltes, moltes, des de ben menut, i a poc a poc hem anat donant-li més responsabilitat col·laborativa, segons ell ha anat creixent. Si tenim un gos de 16 quilos, quan ell tenia 4 anyets, que era molt menut, no podia passejar-lo, evidentment, i no estava maur com va passejar-lo, però ara en 14, perfectament, trau el gos. Hi ha moltes coses que se poden fer per a col·laborar en una unitat, ojo, familiar, de societat, de moltes coses, no? Ahir parlava en una pacient meua de com gestionar un determinat tema, no? I familiar, que per què no se pot gestionar com una empresa, no? A la filla, a la cap, està clar que n'hi ha un vincul emocional dins d'una família, però en lo que són les tasques quotidianes és un organigrama d'empresa.
I per anar un poquet finalitzant, Pilar, què li diries, perquè a nosaltres ens escolta molta gent que a lo millor té una venda als ulls, que no vol veure, o és la gent que s'està pensant si demanar ajuda? En la tasca que siga, no té per què ser
en el maltractament. Jo penso que és una qüestió també de reflexionar, no? De tocar en els peus a terra i donar-me compte d'aquesta situació, quan m'està afectant en la meva vida quotidiana. I si me n'adone de que sí que m'afecta en la vida quotidiana, buscar, decidir, donar el pas, traure aquesta valentia, aquesta força per a donar el pas, encara que siga per a parlar amb una persona propera de confiança i dir, estic bé en això, tu com ho veus? I això ja és un pas per acabar anant a una ajuda especialitzada, per supost, no? Segons el cas.
Bé, doncs, Pilar, jo crec que està quasi tot dit, no? Jo crec que ens passaríem hores tu i jo xerrant,
sí,
i intentar ajudar a la gent, perquè el que intentem en aquest espai és ajudar el màxim possible i alcançar, si és possible, aquest nirvana, no? Pues, Pilar Alexandre, moltes gràcies i esperem que la setmana que ve, dimecres, una altra volta.
Esperem que sí. Una abraçada. Gràcies. En el pico de los buitres me has mostrado un